Un llibre de 340 pàgines amb més de 200 imatges, gran format, editat amb cura per una de les editorials franceses més importants en el món de l'art, és el que resumeix la trajectòria artística de Pere Stanfli, més de 50 anys de la trajectòria artística del pintor suís, fill adoptiu de Sitges. El llibre va ser presentat el passat dissabte a la Fundació Stanfli i el va presentar també un dels crítics d'art més coneguts del país, Daniel Giral Miracle. El llibre constitueix una interessant aportació als més de 50 anys de trajectòria artística de Stanfli. Vàrem viure una masterclass del propi pintor il·lustrada amb algunes de les obres que marcaven la seva evolució. L'home que va veure cremar el seu estudi a París també amb un tràngol d'aquells potent, tot això succeïa a inicis dels anys 90, però com succeeix també molts altres pintors, no és el primer estudi que es crema. Recordarem també en el seu dia com Miguel Condé explicava que s'havia cremat el seu, i en la seva exposició al Miramar ensenyava fins i tot alguna de les obres que havien sobreviscut però que havien quedat marcades pel foc. En el cas de Stanfli es va perdre bona part de la seva obra i evidentment ell es va refer i va continuar sense aturar-se en la creació. Obres amb aquarela, amb pintura a l'oli, amb guaix, amb llapis, amb carbó, en definitiva, amb totes les, gairebé diríem, disciplines artístiques que es puguin, vaja, que es puguin conrear, fins i tot amb escultura i amb obra pública, no cal ni dir-ho. El que escoltarem, però, serà l'aportació que va fer Daniel Giral Miracle explicant la gènesi d'aquest llibre i, òbviament, acostant-se també a la trajectòria del pintor Pere Stanfli, de l'artista Pere Stanfli, un llibre que es ven al preu de 39 euros, ens sembla. És un llibre gruixut, és un llibre d'aquells de sobretaula, d'aquells que no es pot llegir en cap altre lloc que no sigui sobre una superfície, diguem-ne, que permeti una visualització molt còmoda, però que els comentàvem, unes reproduccions absolutament sensacionals. Així el va presentar Daniel Giral Miracle.
Bueno, crec que cal felicitar el Pere, sobretot per com s'acaba de dir, per l'aparició d'aquest llibre, no? Aquest llibre, la contundència, jo... Primer, recomano que el compreu, segona, que el supeseu, tercera, que el fullegeu, i si el teniu a casa i el neu, el que he fet jo els últims dies, anar-lo revisant, donareu compte de la complexitat, de l'ambició, de la diversitat, d'una llarga trajectòria que, sortosament, ha estat transeuropea, no? És a dir, que abans que nosaltres fóssim europeus políticament, perquè ningú ens ha impedit mai de ser-ho sempre, el Pere va orientar els béns de l'art cap aquí, i aquesta fundació és un exemple que, com vaig dir una altra vegada en aquesta casa, doncs ni el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el que per uns anys vaig tenir l'honor de dirigir, podem ensenyar una trajectòria, un capítol de l'art europeu dels darrers 50 anys, de la segona meitat de l'art del segle XX, després de les glorioses vanguardes dels anys preguerra mundial, l'art de la postguerra mundial més inquiet, que té com a focus París, és a dir, aquell moment que l'art desplaça la mirada de Roma pels clàssics, per el que representava l'acadèmia, i es desplaça cap a les inquietuds, el trencament dels esquemes, la nova manera de mirar el món, que serà la de les vanguardies. I afegint-nos en aquest club, situar-hi Sitges, jo crec que ho agraïm profundament. 340 pàgines de gran format, riques amb il·lustracions. El format permet que no siguin esquifides les il·lustracions, sinó que quasi, que s'aproximin a aquesta i al gran pneumàtic, però quasi permet entendre i gaudir la força de la pintura del Pere, per la qualitat de la reproducció, per la fidelitat al color, i parlo ara com a fill d'impressor, i per la proximitat que té en les obres reals d'aquelles que podem veure o d'aquelles que coneixem. És una trajectòria de mig segle. No em sembla que el partís de sobre, però per l'energia que manifesta i per l'habilitat que té, però realment és una trajectòria llarga, és una trajectòria interessant, que comença en aquest petit poble, ho diré bé, d'Iceville, fantàstic, al costat de Berna, en un moment en què Suïssa, en la meva formació filogermànica, era el racionalisme, l'art concret, la geometria, el que miràvem era l'escola de base, l'admiràvem el Max Bill, que més o menys és amic i conegut, i no sé si mestre teu, però bueno, company de viatge, que parla molt bé de tu.
Sí.
Parla molt bé de tu. Que va ser una personalitat eminent per tots aquells que estàvem en el món del gestalt, en el món del disseny, no? I va fundar l'escola d'Ulm, on jo hi vaig passar una temporada. Llavors, aquesta d'anar-se'n de aquest petit poble, aquesta mentalitat suïssa, a París, en un moment de gran efervescència. París, en aquest segon cicle de les avantguardes, on l'art informalista semblava hegemònic i exclusiu, era l'art otre del tapier, era l'abstracció, era l'informalisme, però ja començava a derivar, a recuperar la narrativa, a recuperar el món figuratiu, a tractar la realitat i no oblidar la realitat, però amb una nova visió, una cultura urbana, una cultura que l'objecte de la vida quotidiana i els elements de la vida quotidiana passaven a ser rellevants, i és en aquest París on jo crec que es produeix l'esclat d'en Pere Stempfli, l'esclat de la seva pròpia personalitat. Ell veu els expressionistes americans, les expressions que es feien, el pop americà començava a influenciar el món, havia triomfat a les Bienals de Venècia, i el Pere arriba en aquest moment històric a París i aporta la seva manera de veure, la seva manera de llegir la realitat, que en el PowerPoint que ja ens passarà farà una crònica de pràcticament tots més de 50 anys de la seva pròpia trajectòria. Volia dir que el fet que el Pere estigui aquí, que el fet que el Pere hagi estat tan amic dels amics, els artistes, que el Pere hagi aconseguit aquesta col·lecció d'art contemporani que té aquesta casa, més de 100 peces de 100 artistes, etc, etc, és un fenomen miraculós i és un fenomen excepcional, com aquests bojos que es diuen Rossinyol, que decideixen instal·lar-se aquí, i hi ha un altre boig provinent de Suïssa, sembla més complexa, però que jo crec que al final ha acabat més mediterrani que helvètic, perquè quan parla i quan s'expressa gairebé el veiem així. Però aquesta dialèctica segueix present en la seva obra. Hi ha la component figural, expressiva, etcètera, etcètera, i la composició, la racionalitat, el desenvolupament de la forma. Això és de rellotgeria suïssa. I això és el que sap compatibilitzar amb la forma, amb el color i les seves composicions. Que aquest llibre, que té tantes pàgines i tantes il·lustracions, no pot reproduir un fet fatídic en la història dels nostres amics Stempfli, que és l'incendi de l'estudi de París del 1990. Ja no sé si quantes obres calcules que es van cremar.
No ho vull saber.
Millor. Que amb un artista que està en plena efervescència se li cremi el seu estudi i se li cremin les obres i desapareixen, o l'enfonsa i l'enterren, o l'estimula i el reactiva. Jo crec que aquesta va ser la teva reacció i la reacció dels teus companys, i això ha generat encara que la teva obra tingui més força, més intensitat i més productivitat. Bé, aquest llibre el publica una de les editorials més prestigioses del món europeu de l'art, que és Hassan, un editorial que ha publicat, com s'ha dit, els més importants artistes d'aquesta avantguarda vinculada a París i França, i ho fa amb aquesta qualitat, amb aquesta precisió, amb aquest detall que fa que sigui paradigmàtic. Que quan tinc davant un ordinador, i això m'emprenya, perquè jo vull parlar d'aquest llibre físicament i no de la cultura informàtica, però bueno, ja ho hem vist, te el poses cap allà, porto aquest i no hi ha cap, porto aquest, el pots obrir fent angle i ja està, no? Porto aquest perquè és el que em va regalar el Pere, que té la dedicatòria, és el que he fullejat, és el que he subratllat i és el que forma part de la meva vida, i per tant quan digui adéu a Pere Stempfli, que ens acomiadem amb un petó cada galta a la russa, aleshores en Pere queda amb mi a través d'aquesta obra. Però qui l'ha escrit? Això jo crec que és el més important. S'ha esmentat aquest col·lega meu, el Daniel Abadie. Aquest és un personatge que quan jo he estat vicepresident de l'AICA he seguit en les seves conferències. L'AICA vol dir Associació Internacional de Crítics d'Art, és un crític de gran reputació, amb una trajectòria, un dels que ha decidit la definició de l'art del segle XX en aquesta segona meitat, algú que en el període informalista recupera el món de la realitat amb unes lectures diferents, amb una visió d'abstracció poètica, però, com acaba de dir la Vinyet, és el que ha estat director del Museu d'Art Modern de París, el Pompidou, és algú que ha estat del GT Pom, i ha estat comissari de pintors tan transcendentals en exposicions per la història de l'art del segle XX, com els del René Magritte, l'any 2003, de Dubuffet, el 2011, aquella exposició clau, Georges Pompidou i la modernitat, de 1999, Singer, Alechinsky, etc, etc. I, a més, ha fet monografies d'aquesta envergadura i d'aquestes característiques de Lyon, de Liechtenstein, de Max Ernst, de Spoerry, de Pollock, de Klee, de Tapies, de Dalí, de Sant Francis, Barceló, Soto, César, Hero, etc. i Pierre Stanley. O sigui, la tarifa, el rànquing que els situa és aquest. I jo crec que té un doble valor l'estudi de la Pierre, com a mínim. Un és que coneix molt bé el que es va esdevenir als 60s, als 70s i als 80s en aquesta pintura europea, i és amic i coneixedor de la trajectòria de la Pierre. No és un alier que passava per allí, sinó tot el contrari. És algú que coneix molt bé la història de l'art, l'evolució de l'art d'aquesta segona meitat del segle XX, que és tan explosiva, i que a mi particularment m'agafa en el moment en què jo viatjava a París, comprava una revista que es deia El Pulse Internacional, anava a veure les Bienals de París, etc, etc. No és l'avantguàrdia dels surrealistes, no és l'avantguàrdia dels cubistes, sinó és l'avantguàrdia que ens ha estat contemporània. I per tant, més entenedora, més viscuda, en part la seva obra és l'escenari que aquells jovenets que sortíem a Europa amb aquell tren que esperava la Jonquera, que posàvem i baixàvem amb la maleta, que estàvem moltes hores per arribar a París, per arribar a Ginebra, etc, etc, de cop i volta, aquells edificis, aquells cotxes, aquella ciutat, aquella manera d'entendre la vida urbana, és el que sap reflectir amb una visió no paisatgística i no retratística al Pierre Stempli. L'amic Abadie no solament és conegut per això, jo l'he conegut donant conferències, donant classes, sempre defensant aquesta nova figuració, figuració narrativa, i aquesta versió o derivada del llenguatge pop que es dona a Europa i que no es dona a Amèrica. I totes aquestes són dades que acrediten la seva capacitat d'anàlisi i que donar que ens ha estat contemporani, i a més algú que s'ho mira amb ganes, capaç de dir coses noves sobre l'obra del Pere, i algú que, com dic, ha parlat amb ell, el coneix amb ell, ha viscut la trajectòria i per tant no li és alè. Quants llibres s'han publicat de tu abans d'aquest?
Varios. No sé.
5, 10, 20? Tu sí que ho sabràs.
És igual.
Bueno. 10, 11. Bueno, doncs 10, 11. Però com aquest cap. No. Però com aquest cap. Hi ha allò que en diem monografies, hi ha petits estudis, hi ha catàlegs, etc. Per tant, és la suma artis dels temps. No? És la, com ha dit molt bé la Vinyet, és l'acumulació, la condensació de tota la seva obra. Com ho fa del Daniel Abadie? Ho fa en 4 capítols. El primer capítol el dedica a la naixença del pintor. Aquelles fotografies d'aquell nanet petitet dibuixant, que sembla molt el meu net, dibuixant sobre una taula amb els seus llapisos, una certa dèria, obsessió o ganes d'expressar-se a través de la imatge. No? Comencen a descobrir una certa crònica de la realitat. Però està en una Suïssa, primer estudiaràs disseny o gràfica o gestaltung en una escola, i per tant aquesta formació de posar ordre compositiu a la tela, a l'espai, és fonamental en tota la seva trajectòria. És a dir, quan els abstractes anaven a cor que vols i pinzellada per aquí, pinzellada per allà, arriba un tio suís, en el sentit de dir, llegim la realitat però fem-ho clarament, ordenadament, descriptivament, amb lenta d'aproximació generalment sobre els detalls. Però aquesta formació del Maxwell, que per mi, que el vaig coincidir amb ell uns moments a un, aquesta formació podia haver decantat el Pere cap a la racionalitat, aquesta compositiva freda que en deien del disseny suís, de tot tenia Basilea, és el que ensenyàvem a l'escola de disseny Eina i Elisava, i de més en aquí l'antitesi de la nostra manera romàntica o mediterrània d'entendre. I això no passa amb ell. Ell, el racionalisme, l'oració la té, però l'expressió serà explícita en les seves obres. El segon capítol, són quatre, per tant acabaré aviat, El segon capítol és a parla del discurs del mètode, de la visió, diguem-ne, cartesiana. Realment, si algú treballa en mètode, però amb un mètode no anquilosat, sinó el desenvolupament, en desenvolupament d'un mètode. I ara avançaré al final de la pel·lícula, però és que més imprescindible. És a dir, primer aquesta visió de l'objecte, després l'arribada del pneumàtic, després de la petjada, i el que passa a la vida de Pere és que el pneumàtic segueix rodant, i anar rodant, que s'enfila per les parets, com fa en el diari és de Zúric, les parets d'una mural, que s'enfila tota la casa de la mare i el pneumàtic arriba dalt. Com farà després a França, el pneumàtic arriba dalt i passa per la paret. Després ja fa amb un Land Art, una instal·lació de 30 o 40 metres, i és una autopista que camina a l'espai. I acabarà fent les grans escultures, aquestes que té a Portugal o que té a Taiwan, etc, etc. És a dir, que el tio roda, roda i segueix rodant, però què fa? És desbordar el quadre. Hi ha una dinàmica formal que trenca els esquemes d'això, de la tela, el vestidor, etc, etc, perquè és una forma que creix, una forma que té vida i una forma que té infinites possibilitats de desenvolupament. Jo crec que aquesta és la part cartesiana. Si bé en el rerefons d'aquesta pintura hi ha un coneixement dels futurismes amb el moviment, amb la dinàmica, hi ha un coneixement del surrealisme, que és la visió implementada de la realitat, i això el fa arribar a aquesta primera etapa, per mi interessant, i que ell ens explicarà amb les diapositives. Això no passa sempre que l'artista explica la seva obra. A vegades l'explica tendenciosament, perquè sempre es fa quedar bé, no? Però si no, si hi ha alguna crítica a fer, jo suggereixo que aixequeu la mà i diem, tio, tu t'estàs fent autopilota i això no convé. Però ja veureu que les seves obres són contundents, eficaces i sobretot tenen aquest impacte visual profund que comença en aquest moment de la lectura del cos humà, els homes, les dones, els fragments dels cossos, etc, etc, els objectes de la vida quotidiana, i d'aquests objectes de la vida quotidiana vindran una mica més tard els pneumàtics. Jo no sé si és un pneuma maníac o un pneuma obsès o al revés, és un pneuma inspirat, en el sentit que això que podria ser molt monòton, la visió, la lectura de la roda del pneumàtic, esdevé un món d'infinites possibilitats que, com dic, corre molts quilòmetres, s'enfila per les parets i es transforma en un espai urbà. I aquesta visió, jo suposo que quan vas arribar a París, els nous models de la Volkswagen, els nous models del cotxe modern, que ja no era el cotxe antic de la Ford nord-americana, et deuria obsessionar o et deuria embadalir. Però de manera tu t'enamores, no sé si abans del Volkswagen o abans de la teva dona, però t'enamores d'una manera apassionada d'aquesta visió del pneumàtic, que és la que et donarà una capacitat d'analitzar el món en tots els seus punts de vista. Horitzontals, verticals, davant, per darrere, contínua, continua en el seu decurs, i després et tanques, et circunscrius en el pneumàtic, i el pneumàtic és el que et donarà molta més pista. Tercer capítol. Aquest plural, les misses en qüestió, les posades en qüestió, els qüestionaments, capítol de l'abadia. Bé, és a dir, aquesta simplificació i aquesta anàlisi, fer les imatges més neutres, més concises, treballades amb molta precisió i sempre definint noves opcions de la petjada, del pneumàtic, de la roda i de la idea del cotxe en general. M'encanta aquesta visió d'una cosa que podria transformar-se en tòpica obsessiva, les múltiples variants que pot arribar a tenir. Horitzontals, verticals, és al revés, no? Verticals, horitzontals, derivades, corbes, físicament tridimensionals, planes tridimensionals. Una cosa que m'ha encantat, que jo no coneixia, és els teus dibuixos amb llapis de color. no solament en pintura, oli o acrílics, sinó que tenen una intimitat, tenen una calidesa, tenen un sabor que jo ignorava perquè no havia pogut veure-ho i que jo crec que és un element que enriqueix molt la teva obra. Però clar, d'aquest quadre més o menys convencional, d'aquests quadres de gran dimensió, fa aquests salts que jo us he explicat, però sobretot aquest terra i sostre de Macbal, del Museu del Marne, jo crec que és el que expressa aquest sortir dels registres convencionals de l'art. I el quart i últim capítol, amb això tancarem, Abadiel dedica a allò que en diu el realisme imaginari. Hi ha molts realismes, i aquest país hem tingut l'equip crònica, l'equip realitat, que era la versió peninsular d'aquestes realitats, però tot allò que s'esdevé a França com a nucli germinal de la figuració narrativa, del nou realisme, el realisme objectual, l'abstracció geomètrica, tots aquests capítols, l'Abadier, en el cas del Pere, en diu el realisme imaginari, perquè la imaginació és constant, és present, i també perquè imagina un món, no? I ho fa amb un grau d'innovació, de personalitat pròpia, que tant podem analitzar des del cantó descriptiu com des del cantó compositiu, la vessant cinètica, com la versió abstracta, perquè en el fons és una abstracció ordenada, geometritzada i ben situada, no? A partir del 1985 fins als darrers anys 90, jo crec que Stempfli cada vegada es fa més més reduccionista, diguem-ne, fins i tot diria més elegant. No sé si ell acceptarà aquesta, però com és la meva opinió, doncs aquesta simplificació fa que agafi una, com aquesta peça, per exemple, té una essencialitat, una qualitat constructiva, una aplicació del color, una articulació, no torno als rellotges, però ben construïda, que jo penso que és com la maduresa de tota aquesta llarga trajectòria. Però això no es pot entendre si no segueix el decurs de les diapositives que ell ens projectarà o el decurs que aquest llibre ens permet. Perquè fins ara, els amics, els admiradors del Pere, els sitgetans, etc., teníem visions fragmentàries. Jo coneixia les visions de catàlegs, coneixia les cròniques d'exposicions, havíem vist exposicions fragmentàries, però aquest decurs de 50 anys i més que presenta el llibre amb les seves il·lustracions, jo, com sempre proposo als meus alumnes, hi ha dues maneres de llegir el llibre. Evidentment, la gent més lletra ferida llegeix la lletra i deixa les imatges pel final. Jo proposo amb llibres com aquest, i amb llibres totalment al revés. Immergiu-vos en les imatges, mireu les imatges, empapeu les imatges, traieu la vostra opinió i després llegiu el que el crític a vegades ho encerta i altres vegades no tant, però tu has fet la teva pròpia descoberta, perquè per la cultura visual la nostra intel·ligència és fonamental i el coneixement de la trajectòria de l'art, i aquest és un llibre fonamentalment d'això, per abassegar-lo, per mirar-lo, com em va ensenyar fer el Joan Miró, per ensumar-lo i després per llegir la lletra. No és el demèrit del text, el text és molt brillant, el text és un luxe que s'hagi pogut fer, però el llibre és atractiu fonamentalment per les seves il·lustracions. I per acabar, el Pere ho ha fet tot, perquè ho ha fet sobre tela, ho ha fet sobre murals, ha fet escultures, ho ha fet sobre teixits, aquelles banderes que vas fer brodades, les peces urbanes, aquestes de l'aire lliure, el Museu d'Escultures de Portugal, no? A Tirso, i el que ja he comentat abans, el Parc d'Escultures de Taiwan. Bé, jo crec que aquest volum tanca una exhaustiva i es tanca amb una exhaustiva cronologia que jo no havia llegit mai, de dades. Això vol dir que és tan metòdic pintant com conservant les seves dades biogràfiques encara que el foc hagi intervingut en la seva vida. Una quantitat de fotografies, una quantitat de textos, de documents, de citacions, de trajectòria pels tallers, exposicions, els cartells que ha fet. Un camí molt bé que arriba a Sitges. I arriba a Sitges amb aquesta plenitud que té aquesta casa, que té aquesta fundació i que té aquest museu. I com a cloenda hi ha una cosa que a mi, com a historiador de l'art i com també coetani d'ell i obsès de veure què passava en aquell París que anàvem nosaltres a l'època dels trens de moltes hores, a veure què passava i què respirava, una relació de tots aquells que han escrit el Pere Stemplin. Jo pensava que era important, però aquests amics m'han fet veure que encara ho ets més. Perquè són tant els mestres, amics, admirats, crítics, que han parlat del Pere, bueno, ja he dit el Max Bill, però hi ha el Romero Brest. Romero Brest, que a mi em va ensenyar molt quan vaig anar a Buenos Aires. El Piet Caban, que tenia un senyor argentino, espanyol, una cosa amb la qual jo havia parlat moltes vegades. El Jean-Luc Daval, el Jorge Klutzberg, aquell boig de Buenos Aires, que ens va fer tant d'anar i venir a Europa, Amèrica i d'Amèrica a Europa. Otto Hahn, el Jouffroy, que va venir aquí a donar conferències a l'Institut Francès. El Sergi Lemoine, que és el mig patró de nostre, et sembla, no? El Sergi també, sí. I interviuador teu. I bueno, et seguiré dient noms, Catherine Millet, la provocadora crítica i escandalosa crítica i amiga sempre dels catalans. Alain Jouffroy, ja ho he dit, Alfred Pacman, Marceline Plainet, el pare de l'estructuralisme, Pierre Lestany, aquell que nosaltres érem català del nord, que dèiem Pere Restany, no? I que per mi i per la nostra generació, l'Almiral, Rabascall, tots els catalans de París, va ser el nostre profeta. No? O sigui que constatem, i amb això acabem, que la millor crítica europea de l'època ha parlat del Pere Stemplin, o al revés, que la seva obra ha despertat l'interès dels millors crítics de la seva generació, de la nostra generació. Per tant, només acaba de dir, jo no voldria que fos el capítol final de la trajectòria Stemplin, sinó que és uns 50 anys productius, fèrtils, de creativitat, d'amistat pels artistes que tens i que has portat aquí, i sobretot de generositat, perquè és una cosa que caracteritza el Pere Stemplin, és generositat en la creació i en la dimensió humana. Enhorabona.